a la Catedral de Tarragona. I també parlarem d'una altra beatificació que encara s'ha de celebrar i que aquest cop serà a Roma. Ens ho explica el senyor arquebisbe Monsenyor Jaume Pujol en la seva glossa setmanal per aquest diumenge 19 d'octubre, dient que l'Església beatifica un home de diàleg que va ser papa entre els anys 1963 i 1978. Giovanni Battista Montini va adoptar el nom de Pau VI.
Déu vos guard. Aquest diumenge és un dia de gran alegria per a l'Església. L'any de la canonització dels papes Joan XXIII i Joan Pau II es completa amb la beatificació d'un altre pontífex, Pau VI. Personalment em fa molt feliç la notícia, perquè a part de valorar tot el que va fer per l'Església, vaig viure a Roma durant la major part del seu pontificat, que va ser de 1963 a 1978, i vaig tenir moltes ocasions de veure personalment el papa, que va culminar el Concili Vaticà II i va dirigir l'Església en els anys turbulents del postconcili. Tinc molt present en la memòria aquell viatge seu a Terra Santa en un moment en què els papes no viatjaven gaire bé i el seu encontre amb el patriarca Atenàgores a la Terra de Jesús. Com ho ha assenyalat Henri de Lubac, encara que l'encontre ecumènic va ser el que va mereixer més atenció, Pau VI va anar a Jerusalem en nom de tota l'Església a postrar-se davant el Sant Sepulcre i mostrar que tots els cristians són els fidels de Crist. Va anar-hi per testimoniar que l'Església no és res si no és la serventa de Crist, si no reflecteixi la seva llum, si no transmet la seva vida. Fins aquí les paraules d'aquest gran teòleg, Henri de Lubac. Pot semblar obvi, però els qui van viure els anys postconciliars sabem que no resulta inútil recordar-ho. La crisi social dels anys 60, que es va manifestar sobretot a Europa, va afectar també l'Església, sense que faltessin els qui van pretendre fundar-la de nou sense tenir en compte els seus pilars fonamentals. Els qui van viure la seva època recordaran també les seves importants encícliques, La Humanae Vitae, sobre el control de la natalitat, Ecclesiam Suam, sobre la presència de l'Església en el món, i Populorum Progressio, que denunciava en paraules rotundes la injusta distribució dels béns en la humanitat. A més del viatge a Terra Santa, Pau VI va acudir al Congrés Eucarístic de Bombai, va visitar Nova York, Bogotà, Fàtima, Ginebra i pobles d'Àfrica i de l'Extrem Orient. Havent estat secretari d'Estat de Pius XII, Giovanni Battista Montini tenia una àmplia cultura i coneixement dels pobles i de les relacions internacionals, la qual cosa li va permetre advocar per la pau en diferents escenaris i ser considerat una referència moral en el món. Sense gaudir de la popularitat de Joan XXIII i la posterior de Joan Pau II, va acabar l'obra del primer, el Concili, i podria dir-se que va preparar el futur quan va convidar el llavors cardenal Wojtyla a predicar un any els exercicis espirituals que el papa fa amb la cúria. Són pincellades d'un gran papa, la figura del qual la història no farà més que engrandir. Adéu-siau.
I ara escoltem l'Evangeli d'aquest diumenge i el comentari de mossèn Joan Magí, president de l'Associació Bíblica de Catalunya. Seguim escoltant el capítol 22 de l'Evangeli de Mateu, en aquesta ocasió del verset 15 al 21, on Jesús dona una resposta que desconcerta tots els qui l'escolten.
Aleshores els fariseus van planejar la manera de sorprendre Jesús en alguna paraula comprometedora. I van enviar els seus deixebles i els partidaris d'Herodes a dir-li:
Mestre, sabem que dius la veritat i que ensenyes de debò el camí de Déu, sense deixar-te influir per ningú, ja que no fas distinció de persones. Digues-nos què et sembla. És permès o no de pagar tribut al Cèsar?
Jesús es va adonar de la seva malícia i els digué:
Per què em poseu a prova, hipòcrites? Ensenyeu-me la moneda del tribut.
Ells li portaren un denari. Jesús els preguntà:
De qui són aquesta cara i aquesta inscripció?
Li responen:
Del Cèsar.
Jesús els diu:
Doncs doneu al Cèsar el que és del Cèsar i a Déu el que és de Déu.
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El dia 19 d'octubre celebrem el diumenge 29 de durant l'any. Del missatge de la Bíblia en diem història de la salvació. Déu mateix la condueix atenent i conduint amb tendresa les persones que en som protagonistes.
Déu ens ha donat l'escenari amb un bagatge immens de mitjans i solucions que es van descobrint dia a dia. Déu ens dona la seva saviesa, que ens capacita per a trobar, lligar i fer servir amb encert tota la tramoia.
Ens ensenya els camins encertats que hem trobat fets, i són molts. Ens ensenya a barrar els que no han servit mai, a restaurar els que estan malmesos i a fer tots els camins nous que avui necessitem.
La paraula que es proclama en les nostres celebracions ens ofereix sempre nova llum. Aquest fet ens anima a tenir un coneixement cada vegada més gran de les Sagrades Escriptures. El Papa Benet XVI ens diu: per assolir l'objectiu desitjat pel sínode que tota la història tingui un caràcter bíblic més gran, cal que els cristians, i en particular els catequistes, tinguin una formació adequada. Pel que fa a aquest tema, s'ha de prestar atenció a l'apostolat bíblic, un mètode molt vàlid per a aquesta finalitat, com ho demostra l'experiència eclesial. Els pares sinodals, a més, han recomanat que, potenciant tant com sigui possible les estructures acadèmiques ja existents, s'estableixin centres de formació per a laics i missioners, en els quals s'aprengui a comprendre, a viure i a anunciar la paraula de Déu, i, on calgui, es creïn instituts especialitzats amb la finalitat que els exegetes tinguin una comprensió teològica sòlida i una sensibilitat adequada per als contextos de la seva missió.
En la primera lectura d'avui tenim una interpretació de la història vista des del nivell de la fe dels profetes.
El profeta Isaías veu la intervenció de Déu en les conquestes de Sir. El profeta no ho pot concebre d'altra manera, perquè la seva fe en Déu creador com a únic senyor li guia el pensament i les paraules. La seva interpretació ens il·lumina la intervenció de Déu a favor sempre del seu poble, que avui som nosaltres, sense deixar-nos mai fora de la seva protecció divina.
La segona lectura ens anima a ser protagonistes de la propagació de la fe que porta a l'experiència de la caritat.
En la primera carta als cristians de Tessalònica, Pau ens recorda que ens reuneix el Pare i Jesucrist i en dona gràcies. Ens anima a ser testimonis de la fe i a fer créixer l'esperança amb obres d'amor. La pràctica d'aquestes tres virtuts garanteixen els dons de l'esperit que hem rebut i el coneixement de l'Evangeli que proclamem.
L'Evangeli ens ajuda a veure més clar el que pot demanar Déu, l'únic Senyor, i el que podem demanar els qui només haurien d'estar al servei dels homes.
No tots els tributs són iguals. Jesús ens ho diu ben clar. El César posa serveis i demana tributs. Déu ens dona la vida de comunió amb ell i ens ensenya que la nostra ofrena, seguint la llum de la seva paraula, és el camí per a gaudir la plenitud del seu amor, que ja s'experimenta ara quan som capaços de compartir la profusió de dons de l'Esperit Sant.
Avui a l'espai de l'entrevista parlem del Museu Diocesà de Tarragona, que aquest any celebra el seu primer centenari. Elder Moya conversa amb Monsenyor Miquel Barberà i la doctora Sofia Mata sobre el patrimoni artístico-religiós del museu, la seva història i el relleu al capdavant de la direcció.
Oficialment, doncs, la professora Sofia Mata sigui la nova directora del Museu Diocesà de Tarragona, agafant el relleu del que era fins ara director en funcions mossèn Miquel Barberà. Els tenim els dos aquí als nostres estudis. Els saludem. Què tal? Com estan?
Molt bé, molt bé. Bon dia.
Bon dia. Molt bé.
Sofia, enhorabona.
Gràcies.
Suposo que contenta, no?
Contenta i espantada.
Bé, bueno, diuen que la por manté alerta.
Sí.
Per tant, Miquel?
Jo li diria, no t'espantis.
Exacte, exacte.
Espantada no tant pel càrrec com pels temps tan difícils que estem vivint i que venen, sembla que venen.
Molt bé. Escolta'm, el que dèiem, espantada, contenta, però com vas rebre aquesta notícia?
Bé, el senyor Quebisbe em va cridar i, donada la situació de que mossèn Miquel Barberà ja havia complert els anys que marca el dret canònic, i s'havia de, doncs, anomenar un nou director, el senyor Quebisbe em va cridar i em va oferir la possibilitat, va dir si estava jo disposada amb aquest repte, I jo, doncs, vaig pensar que sí, que encara em queden uns anys fins que em jubili, que poden ser molt interessants per treballar i continuar la tasca que ja fa 25 anys que duc a terme en aquesta casa.
Miquel, deia que estava espantada, tu l'aconselles que no s'espanti, però el que sí no, que ara, està clar és que és una persona de confiança.
De cap manera, i tant, si ho farà, ho farà molt bé, perquè de fet ja ho estàs fent. Jo he fet aquesta feina de suplència sense ser del ram i agraeixo la manera com m'han rebut, el que he pogut fer, el que he après, però en realitat jo ho he pogut fer perquè ha sigut ella la que sempre, diguem, ha estat amb la iniciativa al costat, de tota manera. Per tant, no pateixis, Sofia, que no ho faràs, ho estàs fent molt bé.
Com és la teva vinculació, Sofia, amb el Museu Diocesà de Tarragona?
Doncs és una vinculació professional, però també personal, molt profunda, perquè a mi el museu m'ha significat la meva maduresa com a persona intel·lectual. Jo, quan vaig arribar al museu, estava en unes hores molt baixes, molt baixes, i ha estat una feina de recuperar, d'estudiar, fins i tot física, de moure peces, d'embrutar-me, com es diu vulgarment, de suar la cansalada, perquè m'he integrat molt i m'ha donat l'oportunitat també de créixer com a, amb el nivell intel·lectual, d'estudiar, d'assolir molts coneixements, de llegir molt, i això ha portat uns fruits molt, molt bons, molt interessants, que espero que s'hagin integrat d'una manera molt profunda amb lo que és aquesta institució. És un museu molt important, amb un fons molt important, que havia quedat molt a les fosques en comparació amb altres museus catalans similars, i que ara podem dir que estem a la llum del dia, que estem vius, i que és un museu molt visitat, molt conegut, però també els seus fons són molt coneguts.
Perquè tots els nostres oients i els nostres televidents es situïn, explica'ns en síntesi breument quina és la tasca que has portat a terme com a restauradora dins del Museu Diocesà.
Bueno, restauradora pròpiament no. La tasca era de conservadora, primer documentalista, després conservadora. És la tasca de catalogar, registrar, catalogar i estudiar totes i cadascuna de les 10.000 i pico peces que formen part del museu, però en col·leccions molt, molt i molt diverses, molt heterogènies, des de numismàtica, pintura, escultura, teixit, objectes pietosos, tot el que us podeu imaginar. És una col·lecció molt, 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 molt diversa, dintre de les quals hi ha uns apartats molt importants, com són el de la pintura gòtica, evidentment, però també hi ha escultura, etc. Això m'ha obligat a moure'm molt, a llegir molt, a buscar molta informació, i la tasca era fonamentalment introduir tota aquesta informació en uns programes informàtics que ens va donar la Generalitat de Catalunya, molt complets, que la qual cosa al més t'obligava encara més, no? I tot això, doncs, com us dic, ha portat amb un coneixement molt exhaustiu de la col·lecció.
Abans d'anar amb mossèn Miquel Barberà, una doble pregunta. De quin nombre de peces estem parlant actualment i quines, a nivell personal, pel motiu que sigui, destacaries?
Ja t'he dit que sobre unes 10.000, tenint en compte que, clar, si comptem el monetari, les monedes, amb un grapat de monedes te poses amb moltes, no? Però sobre unes 10.000, i encara falta alguna cosa més. En quant a les peces, hi ha moltíssimes, però com a singular, per exemple, tot i que no és propietat del museu, sinó que és propietat de la catedral i ho tenim dipositat al museu, per exemple, l'arc àrab, que és una peça espectacular a nivell mundial, única en el món actualment, i en conjunt tota la pintura gòtica, entenent-la des del segle XIV fins al XVI, tenim algunes de les obres més espectaculars de la Catalunya nova, podríem dir. També la col·lecció de tapissos, que està, és del capítol, està depositada al museu. I, en fi, faríem, m'has demanat que triï, doncs he triat. És com dir de tots els seus fills quins t'estimes més, no? Pots dir, bueno, t'ho he dit així.
Molt bé. Aquest any el Museu Diocesà compleix una efemèride important, compleix el seu centenari, un museu que des de la seva creació l'any 1914 té un gran nombre d'obres d'art procedents de dos grans col·leccions que van deixar dos arquebisbes, un d'ells Antonio López Peláez, fundador del Museu Diocesà. Miquel, què ens pots explicar dels orígens de la actual museu?
Bé, L'actual museu, podríem dir que encara que la creació és de López Peláez, no neix de zero. Uh-huh. És lògic que abans hi ha hagut totes unes accions i unes preocupacions i hi havia tot un moviment molt propi del segle XIX, no? D'interès per aquestes coses de conservar. Hi havia persones que ja començaven a preocupar-se de tot això i hi ha dos arquebisbes que destaquen en aquest sentit com a precursors del museu. Són l'arquebisbe Fleix i Solans, que ja va començar amb unes col·leccions i tal, i el tombant de segle Costa i Forneguera. I després el que recull tot això i dona forma i un model, podríem dir, és López Peláez, que a més val la pena de subratllar que és un arquebisbe molt curiós, perquè és un arquebisbe d'origen gallec, que neix a León, perquè son pare és guàrdia civil, i quan arriba aquí d'arquebisbe s'encarna d'una tal manera que es fa ben bé un de casa nostra, fins a tal punt que hi ha algunes coses, per exemple, posar classe de català al seminari, que s'atribueix a Vidal i Barraquer, i va ser ell qui ho va posar. O sigui, és un cas molt curiós d'un arquebisbe realment fet un de casa nostra ben inculturat. Mm-hmm. I és el que tira endavant el museu.
Sofia, recorda'ns l'horari de visites, perquè tots els nostres oients i televidents doncs, vulguin acostar-se.
Mira, el que millor faré serà que si volen consultar, mm-hmm. perquè són 4 horaris o 5 horaris...
Doncs millor que truquin, llavors.
No, o millor que truquin, o que simplement entrin a la pàgina web, que allà estan especificats, perquè els horaris van en funció de la llum mm-hmm. natural.
Correcte.
I, per tant, van canviant depenent de l'època de l'any. I també hi ha horaris especials de Setmana Santa, per tant, sempre si alguna persona vol venir, millor que entri un moment a la pàgina web i allà tindrà la informació.
I com dèiem, agraïm avui la presència en l'espai de l'entrevista de mossèn Miquel Barberà i de Sofia Mata, la nova directora del Museu Diocesà de Tarragona. Gràcies per haver estat aquí amb tots nosaltres.
Gràcies a tu.
Gràcies a vosaltres i a tots els oients.
Andet, moltíssimes gràcies.
I ara amb la Montse Sabater fem un repàs de les notícies més rellevants d'aquests darrers dies. Aquest dilluns 13 d'octubre s'ha complert un any de la celebració de beatificació del bisbe Manuel Borràs i Companys Màrtirs, aniversari que s'ha commemorat amb una eucaristia presidida per l'arquebisbe Jaume Pujol a la catedral de Tarragona.
La celebració es va iniciar a la capella de Sant Fructuós de la catedral, des d'on va sortir en processó solemne amb l'arqueta que conté les relíquies dels màrtirs, fins a arribar al presbiteri. El cor i orquestra dels Amics de la Catedral, acompanyants de l'orgue, van sostenir els cants de la celebració. El senyor arquebisbe, en l'homilia, va manifestar el goig que sentia en celebrar per primera vegada la història, la memòria del beat Manuel Borràs, bisbe auxiliar de Tarragona de l'any 1934 al 1936, i els 66 sacerdots seculars i 2 seminaristes de l'arxidiòcesi. Ens cal aprendre dels màrtirs, del seu testimoniatge quotidià, ja que ells ens ensenyen a ser forts en la fe, va dir. Monsenyor Jaume Pujol també va recordar les paraules que el papa Francesc va dirigir tot just fa un any, en els moments previs a la beatificació. Deia: «Els màrtirs són deixebles que han après bé el sentit d'estimar fins a l'extrem». El senyor arquebisbe també es va recordar de tants països on avui dia es pateix martiri i persecució com Síria o l'Iraq. La celebració es va cloure amb el cant dels goig als beats màrtirs, moment en què l'arqueta es va tornar de nou a la cripta de la capella dels Sants Fructuós, auguri i eulogi de la catedral.
I un any més, Mans Unides de Tarragona va celebrar el berenar simbòlic de la fam, unint-se amb aquesta iniciativa al Dia Internacional per Erradicar la Pobresa.
El Col·legi Sagrat Cor de Tarragona va acollir el berenar de la fam, un acte que va ser presidit per l'arquebisbe Jaume Pujol. La recaptació dels donatius que es van fer durant l'acte anirà destinada a finançar la construcció d'un internat per a nens. Un projecte de Mans Unides, Tarragona, a l'estat de Arunachal Pradesh, a la Índia. Aquest estat està situat a la serralada de l'Himàlaia amb una orografia molt accidentada i de difícil accés, cosa que provoca aïllament de la població i dificultat per accedir als centres escolars. La seva població, pobra i analfabeta, es dedica a l'agricultura de subsistència. Mans Unides de Tarragona s'ha unit amb aquest acte a la campanya Pobresa Zero.
Gràcies, Montse. Us recordem que el web de l'Arquibisbat de Tarragona, www.arqtgn.cat, podreu trobar més informació d'aquestes i d'altres notícies.
Soy Luis María Uribe, misionero en Corea del Sur desde hace 28 años. Trabajo en un sanatorio con leprosos. Muchos fueron abandonados por sus familias a causa de la lepra, pero encontraron a Jesús en la entrega total y alegre de los misioneros. Para mí es una gozada convivir con los enfermos.
Son los misioneros. Ahora puedes ayudarles.
19 de octubre, Domum 2014.
Renace la alegría.
Colabora en domum.org.
Donem la benvinguda a mossèn Ricard Cabré amb el seu espai Qui tingui oïdes que escolti.
He sentit a parlar del memorial Vidal Lletja, que sé que es concedeix cada any a Reus, però no sé ben bé en què consisteix.
Em sembla molt bé que em facis aquesta pregunta, Montserrat, perquè tinc la impressió que fins i tot a la nostra diòcesi hi ha un gran desconeixement sobre aquest premi que es concedeix cada any a persones que s'han distingit pel seu amor a la pau i per la lluita per una major justícia en el món. Aquest any se celebra el 30è aniversari de la concessió del Memorial per la Pau. S'ha concedit a persones de la nostra diòcesi, com també persones d'altres països, que s'han distingit d'una manera especial per la seva lluita no violenta a favor de la pau en el món. Aquest any s'ha concedit a Aminatu Haider, gran defensora dels drets dels saharauis, que des de que va desaparèixer com a colònia espanyola, va passar a dependre del regne del Marroc, veient-se sotmesos a tota mena de privacions i a la negació de llibertat com a poble. Penso que les coses van fer molt malament per part del govern espanyol i ara en toquen les conseqüències. Fins i tot a Catalunya hi ha molta gent que lluita pels drets dels saharauis. Una manera de lluitar ha estat el premi que s'ha concedit aquest any en el Memorial Vidal Lletja. Se sol celebrar cada any el primer divendres d'octubre. Entre els guardonats s'hi compten també persones de la nostra diòcesi, com l'Isabel Correig, mossèn Joan Llort, el Seminari d'Educació per la Pau del Tarragonès, Ramon Bosch, i així fins a 30. Amb això, la ciutat de Reus s'uneix als defensors de la pau d'una manera eficaç. Esperem que pugui continuar per molts anys la seva tasca.
I ara destaquem els actes d'agenda per aquesta propera setmana. Preneu nota.
Diumenge 19 d'octubre. Benedicció del retaule de Sant Pròsper a la parròquia de Sant Fructuós. Confirmacions, benedicció del retaule de Sant Pròsper i cloenda del 25è aniversari del temple parroquial, que tindrà lloc a l'església parroquial de Sant Fructuós de Tarragona a les 7 de la tarda. Dimarts 21 d'octubre. Enviament missioner. A la parròquia de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona, a les 7 de la tarda, el senyor arquebisbe, monsenyor Jaume Pujol Balcells, presideix l'Eucaristia amb què s'acomiadarà a Blanca i el David cap al seu destí missioner diòcesi de Trujillo, a Hondures. Dimecres 22 d'octubre. Inauguració del curs 2014-2015 de l'Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós. La lliçó inaugural amb el títol Pau, cridat a ser apòstol, a càrrec del doctor Agustí Borrell i Viader, professor de Bíblia a la Facultat de Teologia de Catalunya i superior provincial dels Carmelites Descalços de Catalunya i Balears. A les 6 de la tarda, Eucaristia a la Capella Major del Seminari. Tindrà lloc a la Sala d'Actes del Seminari Pontifici de Tarragona, que començarà a les 7 de la tarda, i organitza l'Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós. Concert del cor de cambra Ripieno, del Regne Unit. El cor, sota la direcció de David Hansel, ha actuat als Països Baixos, Bèlgica, França, Sud-àfrica i debutà als Estats Units l'any 2002. L'entrada d'un natiu és de 10 euros. Tindrà lloc a l'església de Sant Antoni de Pàdua, de Tarragona, a la Rambla Nova número 105, a les 8 de la tarda, i organitza la Delegació Diocesana de Missions i Cooperació entre les esglésies. Dissabte 25 d'octubre. Presentació de la miscel·lània Fe i Valors Humans, dedicada a mossèn Josep Gil Ribes. L'acte comptarà amb la salutació del pare Abat i les intervencions de mossèn Armand Puig, un dels autors de l'obra, i del pare Massot, editor. Per fer ús dels autocars i per participar en el dinar, cal trucar prèviament al número 653-652-195 abans del dia 7 d'octubre. Tindrà lloc al monestir de Montserrat a les 12 del migdia. Hem arribat al final d'aquest programa El Campanar, produït des del Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona. Gràcies per acompanyar-nos i ens retrobem la propera setmana. Ens acomiadem escoltant el tema Angels de Robbie Williams. Fins aviat. That salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When it comes to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my plane walks down a one-way street, I look above and I know I'll always be blessed with love. And as the feeling grows, she breathes flesh to my bones. Loving angels instead.
Ràdio Estel, Tarragona 100.6.
A continuació, us oferim la pregària de completes cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Sigueu amb nosaltres, Déu nostre. Thank you.